I seguim, després d'haver-vos explicat diverses notícies relacionades amb el, amb el mar al llarg de tot el programa, seguim al mar. Fins ara us hem explicat, per exemple, que Pep Noguer és el nou ambaixador de la gamba, que, i, o que s'ha descobert una espècie marítima molt letal pel fons marí. Aquesta setmana també us hem explicat l'acord entre els pescadors i la Generalitat que s'ha qualificat d'històric. Per què? Doncs perquè permetrà que les confraries de pescador gestionin directament unes àrees de mar molt concretes. És el, els punts on creixen i es reprodueixen espècies amb un alt valor ecològic, David Parreño.
Sí, segons aquesta entesa, 500 quilòmetres quadrats del litoral seran vedats o gestionats pel sector pesquer de moment per un període de 2 anys. En aquesta zona s'implementaran mesures per potenciar la sostenibilitat i la preservació dels recursos marins. La iniciativa preveu establir diversos caladors pesquers explotats per flotes d'arrossegament de diferents confraries en un model de cogestió de pescadors i científics amb el suport de l'administració.
I per això avui volem parlar amb l'Eusebi Esglés, que és el patró major de la confraria de pescadors de Blanes. Senyor Esglés, bon dia.
Hola, bon dia.
Explicàvem que és un acord històric, segons han informat els diferents mitjans i segons ha informat la Generalitat. Els pescadors veuen aquest acord com tan històric?
Home, nosaltres tenim molt clar que s'ha de fer alguna cosa. O sigui, quan, no sé, jo ja sóc gran, tinc 70 anys, i verdaderament quan tenia 25, 30 i 40 anys et semblava que la mar era un món inesgotable. I en aquest moment, verdaderament, la marca està malament.
Ja no ho és.
Per tant, hem de fer alguna cosa, i per fer alguna cosa hem d'aconseguir fer-ho junts. Perquè si no ho fem junts, tampoc farem gran cosa. I se tracta simplement de deixar trossos on sabem que hi ha molt de l'adinatge i molt de peix petit que creix, de deixar els 2 anys sense pescar, a veure si aconseguim que es reprodueixin.
És a dir, dèiem que hi ha uns punts concrets a la costa, diguem a la costa gironina, no? O és a la costa...
Sí, sí, és simplement de Girona.
Val, a la costa gironina...
Bueno, Girona i que fem el Cap de Creus, també.
Val. Hi ha uns punts concrets que en total fan 500 quilòmetres quadrats que gestionaran directament les confraries. Què se'n faran en aquests punts? És els punts aquí on hi ha especial... Hi ha on les espècies estan en especial perill?
Sí, o sigui, sempre hi ha zones on cria molt... A veure, el problema és quan el peix està dit. Uh-huh. En aquest moment el posto que està més malament tota la costa és a la mar d'Enterra. Perquè sí que et voldria dir que s'està venent d'una manera bastant, jo diria, gens ètica, de que tot el problema de la mar que ha estat creat per la sobrepesca i per la pesca. És evident que la pesca, als anys 60, 70, 80 i fins i tot els 90, que van ser els millors, pues com tot negoci que va endavant, va tenir pues una passada de frenada. O sigui, es van arribar a construir potser més barcos dels que feien falta. A més, promocionat per la Comissió Europea amb els fons IFOP, amb el CEP i amb el FEM.
Això ha passat amb tot, amb la indústria,
exacte,
amb les construccions, amb l'urbanisme...
Exactament, això ha passat amb tot. Però és que en aquest moment tot el problema aquest que vam començar a discutir en una reunió molt interessant, jo hi era, a Catània, al febrer de fa 2 anys, crec, 2 o 3, ja, pues, hi va haver una reunió molt oberta entre científics, pescadors, i ens en vam començar a explicar, i per exemple aquestes coses que estan sortint ara i que quasi més desconeixien del plàstic, no? El Philippe Curie, sí, que és el director del Centre d'Estudis d'Ifremera CETE, ens deia que hi ha mar, hi ha mils de milions de tonelades...
aquest dia,
de micropartícules de plàstic.
Aquest dia, aquests dies s'està explicant que al mar hi ha una illa de plàstic tan gran com Espanya, el Regne Unit i França junts, crec, i que el 2050 hi haurà més plàstic que peixos. Això forma part d'una campanya publicitària, eh? Això també li he de dir, per tant, vull dir que...
Sí, però la illa aquesta que parlem existeix. No és el Mediterrà, és el Pacífic, això, eh?
Val.
I verdaderament existeix i es veu, eh? Vull dir, està clar. Okay. Aquí és pitjor, perquè amb les depuradores i tot el que tenim, potser perquè no s'ha fet prou bé o perquè no es podia fer prou bé, el plàstic s'ha anat desintegrant fins a aquestes micropartícules, amb la qual cosa fa que quan parlem de plàncton i fitoplàncton, que és el que el peix menja, pues si fem un sistema bocata, diríem, de 6 centímetres, hi ha un centímetre de plàncton i un altre de fitoplàncton i la resta pràcticament són micropartícules d'aquest plàstic.
Però hi pot
que, evidentment, passar... quan els ingereix el peix, fa mal.
Això li anava a dir, clar, si és una micropartícula de plàncton, de plàstic, s'assembla molt al que podria ser el plàncton. Els peixos se l'acaben menjant.
Exactament. Confluint. No, són partícules microscòpiques. Però igual tenim molts menys nutrients que teníem abans. A veure, plou menys, però de més a més, pues, amb les preses i amb tot, a l'aigua no arriba marc. Uh-huh. I continuem tinguent unes depuradores que estan molt bé pel turisme. L'aigua és cristal·lina, l'aigua pots banyar relativament tranquil, però verdaderament no hi deixen d'haver-hi estupeficients, antibiòtics, antiinflamatoris, cremes solars...
Tot això a l'aigua del mar, eh?
A l'aigua del mar i sobretot arran de costa. Mm-hmm. Clar, això fa que els ous i les larves pues, no acabin de col·lusionar i pues, passa el que està passant ara, no? Que cada vegada estem pescant menys i tot i pescar menys, hi ha menys peix a mar. Que llavors la Comissió Europea, jo crec que amb certa part de que ens perjudiqui, vol intentar aturar, juntament amb els estats del Mediterrani Occidental, que la pesca sigui menor, perquè està clar, el pescador, que també ha contribuït, ja ho he dit, amb la passada frenada que parlava, també ha contribuït a crear aquest estat, però que segur que no és el principal culpable, ni molt menys,
qui
però ell s'ha d'adaptar a l'estat actual de la mar. O sigui, els pescadors ens adaptem a com està la mar en aquest moment o acabarem desapareixent. No diria els peixos sols, sinó els pescadors primer, perquè, esclar, és un negoci com un altre. I,
si no hi ha peixos, no hi ha pescadors.
Hem de sostenir la sostenibilitat socioeconòmica del sector. De la manera que sigui, però pescant menys, fent menys dies de mar i intentar que tot aquest sistema que el porten biòlegs també, a part de patrons antics i d'això, i de tots els pescadors, que entre tots aconseguim fer un mar més viable i on continuem tinguent aquest peix que tant pel turisme com per la gent, com pel gust de menjana, com per l'imatge que donen les barques en els ports, jo crec que és imprescindible. I Girona amb això ha sigut molt pioner. També vull dir amb justícia de que Andalusia, per exemple, Motril i algun altre port també ho han fet. Però d'aquí a Catalunya, som Girona, som el primer port que ho han fet. Mm-hmm. Així és molt en sèrio.
Hem identificat el problema i hem començat a apuntar alguna solució. Tant aquests punts de la costa que gestionaran directament les confraries, l'objectiu és, doncs, pescar menys o pescar en els moments en què se sap que el peix potser ha crescut més i és menys perillós? Quin és l'objectiu d'aquest...
No, l'objectiu és que hi ha zones... Clar, entre totes fan cap a 500 quilòmetres, sí. Però, per exemple, aquí entre Blanes i Palamós en tenim una que fa 35-40 quilòmetres, i aquí dintre, durant dos anys, és un quadrat, no? Una forma sí. De mig quadrat,
de fet,
una mica rumboica.
Al nostre web els oients poden veure el mapa, la notícia que vam publicar fa uns dies, el mapa amb tots els espais aquests, aquestes zones que gestionaran directament les confraries.
Exactament, pues en aquesta mar no es pot pescar, ni el palangre de fons, ni l'arrastre, sobretot, no pot pescar en tota aquesta zona. Per exemple, l'encerclament sí, perquè l'encerclament no arriba baix i el peix que agafa és peix que està a mitges aigües i no ho fan mal. Però ni el palangre de fons ni la restra podran de moment durant 2 anys. I si veiem que això funciona, per exemple, Roses tenen un vedat de lluç que crec que ja porten 3 anys tancat i noten que a poc s'hi va posant més lluç del que tenien.
Quin és el paper que tindran els científics en tot això? Perquè dèiem que és una qüestió que es tracta conjuntament amb la ciència.
Sí, sí, és cabdal, eh? Totes les reunions els hem fet amb ells. Ells són els que han acabat de definir aquests polígonos on pensem no pescar i, evidentment, com que és un acord de tots, no vull ni pensar que una barca se li corrigués pescar encara que fossin 5 minuts amb un tros vedat, perquè verdaderament les repercussions des de la mateixa cofradia que passés fins a Direcció General de Pesca i fins inclús al Ministeri a Madrid i a la Comissió Europea serien verdaderament fortes, perquè de cap manera podem tirar per terra un projecte en què hi tenim moltes ganes, perquè necessitem que això funcioni d'una altra manera.
Senyor Eusebi Esglies, patró major de la Confraria de Pescadors de Blanes, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí per explicar-nos, per fer-nos més entenedora aquesta notícia que hem explicat nosaltres i han explicat altres mitjans, però que calia posar-hi una mica la seva experiència personal i les seves paraules, que han estat molt explicatives. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per cuidar-vos de la mar. Crec que la mar és de tots i que entre tots hem de cuidar. Vale, vinga, adéu-siau.
Absolutament. Que tingui molt bon dia.